Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. L'exconseller d'Interior, Miquel Samper, creu que el Departament d'Interior hauria de tenir més efectius a la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de dissuadir els manifestants que busquen un cos a cos amb els agents. Ho ha dit a la comissió d'estudi del model policial que s'està fent al Parlament, on també ha apuntat que creu que l'aigua a pressió és el millor instrument per controlar aquelles mobilitzacions que alteren l'ordre públic.
Els projectils de foam tenen el risc de lesions importants i l'aigua, que en funció de la pressió, i que pot ser graduable, és també un element que pot generar riscos importants. Probablement l'aigua sigui el menys invasiu. Probablement sigui el que més es podria adaptar a la mentalitat del poble català.
Samper creu que no pot ser que els Mossos només tinguin una tanqueta d'aquest estil i que estigui obsoleta, i ha precisat que els 450 agents que té la unitat d'ordre públic no són suficients en moments de mobilitzacions intenses, i ha posat com a exemple les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél l'any passat. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà dimecres vinent al matí a la Comissió de Defensa del Congrés per compte propi, just el dia en què el Parlament Europeu també abordarà aquesta qüestió. Albert Botran, diputat de la CUP, creu que per tot plegat, Esquerra ha de deixar de donar suport al govern de Pedro Sánchez.
La senyora Robles i el senyor Sánchez han estat al corrent d'aquest espionatge. Llavors, un govern que amb una mà t'està espiant i amb l'altra et demana suport és d'una actitud que és d'un gran cinisme. No? Llavors, això és el que vam expressar en la votació d'ahir.
En una entrevista al Tot anirà bé, el diputat de la CUP ha sentenciat que no espera res de la comissió de secrets i que creu que s'està posant tota la responsabilitat a la ministra de Defensa de forma intencionada. I la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat avui oficialment el nou grau d'infermeria que es desenvoluparà a l'Hospital Parc Taulí a partir del curs vinent amb una setantena de places. L'alcaldessa de Sabadell explica la necessitat de la creació d'aquest grau.
A la nostra comarca tindrem places públiques d'infermeria perquè fins ara totes les que teníem són privades. Per tant, això també és un missatge polític clar, i és un missatge també de país, doncs, en aquest cas pels vallesans, i deixin-me exercir en aquest cas com a capital, doncs també pels sabadellencs i sabadellenques. Per tant, com els deia, és un moment de gratitud, és un moment d'alegria i és un moment històric per la ciutat i pel Taulí.
L'alcaldessa Marta Ferrés també ha dit que les noves places dels estudis d'infermeria s'impartiran a la ciutat i formen part de l'impuls d'aquests estudis que es vol fer a tot el territori. El curs vinent, de fet, el sistema universitari de Catalunya disposarà de 571 noves places d'accés a aquest grau d'infermeria, el 80% de les quals a preu públic. I la policia espanyola ha detingut una dona acusada de subornar la seva exparella a canvi que assassinés el seu actual company sentimental. Els fets van passar fa poques setmanes quan l'home va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. La detinguda i el seu excompany es van separar fa un temps. En la darrera trobada, ella li va explicar que tenien problemes amb la seva actual parella i li va prometre que si ell assassinava, a canvi li donaria un pis que té a la seva propietat a Eivissa. L'home, però, ha decidit denunciar els fets, que ha traslladat la situació a la policia catalana. Per la seva banda, els agents del cos espanyol van localitzar, identificar i detenir la dona. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe. Ara mateix s'està disputant el partit de tennis del Masters 1000 de Madrid entre Garbiñe Muguruza i l'australiana Tomljanovic. En aquests moments s'està jugant el primer quart del duel, el primer set del duel. Cap a un quart de set serà el torn de la valenciana Sara Sorribas, que s'enfrontarà a Pavlyuchenkova per una plaça als setzens de final. I en motor, Marc Márquez ha patit una doble caiguda en la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Moto GP de Jerez, que es disputa aquest cap de setmana. El pilot de Cervera ha hagut d'abandonar i quedar-se amb un temps discret. El més ràpid a la pista ha estat Fabio Quartararo. Pol Espargaró ha fet el setè millor temps, seguit d'Àlex Rins i Maverick Viñales. I en bàsquet, avui el Barça es juga a entrar a la Final Four de l'Eurolliga en el quart partit que disputa contra el Bayern de Múnich. Els blaugranes dominen l'eliminatòria després d'haver guanyat el tercer partit aquest passat dimecres. La trobada és a dos quarts de nou del vespre a Alemanya, a Munic. I també avui el Barça de futbol se l'ha jugat, cara o creu, el pas a la final de la Champions contra el Benfica. Per la trobada, el tècnic Jesús Velasco recupera Pito i Ferrau, dos reforços de luxe. Aquesta semifinal és a les 8 del vespre i els dos equips hi arriben de forma invicta.
Gràcies, Pau. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb l'equip del Tot anirà bé i Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta.
És gairebé un pecat tenir la música de Joan Manuel Serrat a l'antena i parlar al damunt, no? Perquè un, el que faria simplement és pujar el volum i deixar-se endur per aquesta veu fantàstica que ens ha acompanyat al llarg de tota la vida a tots nosaltres i que ens ha posat tantes vegades la banda sonora, no? En determinats moments en els que estàvem contents o en els que teníem aquest sentiment de pertanyença al Mediterrani, veritat, no? O en el que ens deixem endur per la influència de la poesia a partir de la influència d'Antonio Machado o simplement perquè ens encantava recordar la vida de la tieta o com sonaven unes paraules d'amor, no? Joan Manuel Serrat, un crac, clarament, no? Que crec que bé, s'ha guanyat efectivament l'amor de tots i de tothom, no? I hi ha gent que és un crac sempre. Jo tinc la sensació, no? Que sap fer les coses i sap fer les coses bé. És per això que ahir ens cridava l'atenció quan llegíem una notícia sobre aquesta gira que ha començat a Nova York i que el portarà per mig món, a Costa Rica, Mèxic, Argentina, Madrid, València, i que acabarà el 22 i el 23 de desembre d'aquest any al Palau Sant Jordi de Barcelona. Quan vam llegir aquesta entrevista, a mi em va cridar molt l'atenció les seves paraules. Prefereixo acomiadar-me a com acomiadin. Norbert Bilbeny, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Professor Bilbeny, com saben, és catedràtic d'ètica, de filosofia, a la Universitat de Barcelona. Que important és saber marxar dels puestos, que important és saber dir adéu, no?
Sí, per comptes que t'acomiadin, acomiadar-te voluntàriament, no? Sí, té raó, en Serrat, no és el mateix marxar pel propi peu, moto propio, que et facin fora, no? Acomiadar-se, que t'acomiadin, evidentment, que no és el mateix. La diferència és radical, és com la jubilació, no? Yeah. No és el mateix jubilar-se voluntàriament, per exemple, amb una prejubilació voluntària, que no jubilar-se mai, com als Estats Units, per exemple, que la gent no es jubila mai, no? El professor o la professora acaben la seva vida laboral pràcticament amb el cap sobre la taula de la classe, no? Perquè ja no poden més, no? Hi ha aquesta diferència substancial i les persones sàvies, artistes, escriptors, intel·lectuals, actors, actrius, doncs clar, saben quan acomiadar-se. Saben quan acomiadar-se. Alguns són resistents.
Anava a dir, passar plana a vegades és necessari, segurament moltes vegades fa por, però en qualsevol cas el que perdem de vista és que quan un passa plana comença una nova història, no?
Sí, la vida continua. La vida continua d'una altra manera creativa, però ja no tan productiva o de cara al públic, etc. Recordem, Raimon, que d'aquí a un mes farà doncs, 5 anys, precisament, que es va acomiadar al Palau de la Música, dient aquelles paraules, acabaré com vaig començar, i va cantar el vent. I així es va acabar el comiat de Raimon, que va anunciar també el seu comiat.
Deixa'm dir-te que hi ha molta gent que s'acomiada moltes vegades, això també és veritat, no? Sí. És veritat, no?, sí, que sí, ens ho hem trobat, sí. Això. Anna Bassanta, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Per convidar-me.
L'Anna Bassanta és periodista, és escriptora. Té un llibre que és que sembla fet per il·lustrar aquest... No, home, no, eh? Però ens ve perfecte, absolutament, per parlar sobre aquesta cosa dels adeus. No? Has fet un llibre que són 10 persones que decideixen això, passar plana, no? Canviar radicalment la seva vida. Com és això?
Exacte, doncs la vida jo crec que és decidir, la vida són diferents etapes, i a vegades un s'ha de sentir a un mateix, ha de sentir aquesta veu interior que jo crec que tots tenim, que és molt sàvia i que sap molt d'emoció i molt de raó, perquè en una cosa sense l'altra, doncs potser ens faria tenir decisions menys encertades. Jo crec que en el cas de persones com el Serrat, per exemple, és un artista no només pel que fa a l'escenari, sinó perquè saber prendre decisions encertades en el moment encertat és tot un art.
Segurament quan una resisteix... Després parlem del llibre una mica, eh? El llibre es diu Decididos, per cert. El coneixies,
no.
Norbert?
No.
Llibre magnífic.
Ho sento.
No, de moment...
Ja el coneixeré.
No, ara ja no ho has de sentir, ara el podrem conèixer, que és meravellós.
Fantàstic.
No? Però, efectivament, aferrar-se a una situació que ja s'ha acabat, a vegades pot esdevenir terrible en el sentit en el que un està fent un paper que ja no toca,
clar,
segurament.
Que ja no
toca,
i tenim experiència d'això. Per exemple, en conferenciants o en professors que continuen donant conferències o escrivint temes i ja no els surt com abans. Han perdut memòria, han perdut lucidesa, en una conferència el tema el dupliquen, el tripliquen, fan tema i variacions, la qual cosa no deixa de ser divertit. No deixa de ser... Hem sentit algun poeta, algun acadèmic, doncs, que ja no havien de fer conferències per la situació de salut en què es trobaven, però tossuts continuaven, no? Algú t'ha de dir que ja n'hi ha prou, perquè, clar, l'empenta creativa dura fins l'últim moment amb moltes persones, però ja la memòria, l'enteniment, la claredat mental ja no és la que era als 85 anys que uns anys abans.
Ja, ens resistim a dir adéu, no? Segurament per el que dèiem, torno allà mateix, és que ens fa por allò al que, al que toca enfrontar-se, dir adéu a un panorama que ens resulta còmode, perquè és el nostre hàbitat, això s'ha de ser una mica valent per fer-ho, no?
Totalment valent. Precisament jo crec que les persones decidides són les que prescindeixen una miqueta d'aquesta por, llavors analitzen els pros, analitzen els contres, i prescindeixen de les opinions majoritàries, perquè moltes vegades hi ha cert voltant, persones de la família, amistats, persones que la seva opinió són molt importants per tu, no? Però has de prescindir una miqueta d'aquestes opinions també, i llavors ser tu el que digui, mira, a partir d'ara s'ha acabat aquesta etapa. A mi m'agrada molt quan fan aquest canvi persones que en principi ho tenen tot. Per exemple, un cas real, una parella jove que està a Barcelona, amb dos fills petits, tenen feina estable, tenen el pis en propietat.
És una de les parelles que surt al teu llibre?
Exacte. L'Esther i el Jaume viuen a Barcelona, que els sembla una ciutat fantàstica, però ells decideixen que el que volen fer és, precisament pels seus fills, anar en un ambient més de poble, més de camp, més rural, no? I el que la seva família fa automàticament és dir, esteu bojos, o sigui, sou el somni de la joventut. I ells finalment, doncs, se'n van al Pallars, canvien de feina, fan molts canvis a la seva vida, perquè jo crec que ser decidit no és només fer un canvi, marxar de la ciutat al poble, sinó que allà ells continuen, doncs, amb aquesta manera de pensar i de fer, i ja han passat 20 anys d'això.
Deia l'Anna Bassanta que hi ha gent a la qual ens importa la seva opinió. A mi em passa amb la persona que tenim a l'altre costat del telèfon. Tinc ganes de saber què pensa sobre això. En Josep Martí Blanc. Josep, com estàs? Bona tarda.
Hola, Toni. Els divendres a la tarda sempre estic bé.
Sempre estàs bé, oi? Mira, jo diré exactament el mateix d'aquí un parell d'horetes. Josep, explica'm... Aquesta cosa que a mi m'ha semblat veritablement fantàstica, no?, d'en Joan Manuel Serrat, no?, a dir, me'n vaig abans que no em facin fora, no?, el saber el moment en el qual un ha d'abandonar una etapa a la vida. Tu com veus això?
Jo ho veig molt difícil, crec que és una... Com que és una gran decisió, totes les grans decisions són molt complicades, i tant de bo hi hagués una fórmula màgica o un caràcter que diguessis, mira, si fas això, l'encertaràs, però crec que tots tenim prou anys, i fins i tot sense sortir d'un mateix... per saber que a l'hora de saber acomiadar-se i de saber acomiadar, probablement només cal mirar-se al mirall per a saber que, pues, algunes vegades ho has fet millor, de tres vegades pitjor, i després deu haver gent fora de l'estadística que sempre l'encerta o que sempre l'erra. Però crec que és un tema que no admet fórmules ni magisteris, perquè hi ha un treball individual molt, molt gran i que, per molt que t'hi esmercis, doncs sempre hi ha un element de risc i d'equivocar-te. Jo crec que, per exemple, el moment del gran comiat, d'acomiadar-se, de saber acomiadar-se o de saber acomiadar, que és morir-se, com que estem vius, nosaltres no ens en mor encara, però jo he vist morir gent molt a prop. Mm-hmm. No tothom sap marxar de la mateixa manera i no tothom sap deixar marxar de la mateixa manera, no? I el que sí que crec és que hi ha millors maneres i pitjors, perquè hi ha gent que quan se'n va conforta els que els queden, els sap tranquil·litzar, i probablement és una persona que encerta en la manera de dir adéu, d'acomiadar i d'acomiadar-se, i hi ha gent que deixa marxar i conforta el que se'n va. Poso aquest extrem, uh-huh, perquè malauradament tots l'hem de viure en algun moment, en primera persona com més tard millor, però que és l'exemple màxim de comiat, la gran lliçó de saber acomiadar-se i de saber acomiadar. I crec que és fàcil d'observar que hi ha mil maneres i que tothom fa el que pot, el que sap, no? Pues en condicions menys extremes, la feina, un divorci, que el teu fill se te'n vaiga o que t'hagués d'anar tu a viure a l'altra punta del món, a canviar de vida, crec que és el mateix, que tothom ho fa tan bé com sap, i que hi ha gent que se'n surt millor i hi ha gent que se'n surt pitjor, no sempre.
Clar. Josep, una abraçada forta. Ara ja et pots relaxar en gaudir el divendres del tot. Cuida't, gràcies.
Un petó.
Adéu. Norbert, volies dir alguna cosa?
Sí,
eh?
Que he escoltat aquestes paraules i m'han semblat molt complertes. Estic totalment d'acord. Jo no sé què més afegir, però mentre el sentia he pensat en aquesta diferència dels comiats. Som més semblants a l'hora de saludar-nos, però menys a l'hora d'acomiadar-nos.
Mm-hmm. Interessant, això.
Sí, sí, sí. Més diferents.
Ens va donar una lliçó, ara que estàvem parlant de la mort, eh? És a dir, de Arcadi Oliveres, no? Jo crec que amb el seu comportament l'Arcadi ens va donar clarament una lliçó a tots. Jo crec que és una de les morts més serenes, com a mínim ho semblava des de fora, no? I per al que a mi m'ha dit tota la gent que va anar a acomiadar-se d'ell.
I anunciada. Aviam, hi ha també, pel que sembla, una mort molt serena, gens anunciada, que va ser, tots ho recordarem, la de Lluís Maria Xirinacs.
Sí.
Val? De quina manera es va acomiadar?
Sí, sí.
Amb quina senzillesa, amb quina, diguem-ne, espiritualitat, en quina solitud buscada. Bé, un cas inaudit, no? I no vull dir que sigui un cas contrari i que l'estigui ara esmentant en cap sentit negatiu, ni de lluny, però ja. Un conegut editor de Barcelona, que va morir relativament jove, no?, als 60 i poc, si no recordo malament, doncs que ja va preparar els seus funerals, els va dissenyar, va concertar, doncs, una església, el centre de Barcelona, una orquestra, el director d'orquestra, recital de poemes, els convidats, les músiques que s'havien de tocar, és a dir, es va preparar el seu comiat post-mortem, no? Per dir-ho així, no?
Bueno, jo crec que aquesta és gent avançada. Jo no sé com ho veus tu, Anna.
Jo crec que, per exemple, en el cas de l'Arcadi Oliveres és com un exemple de coherència durant tota la seva trajectòria, no? I que al final, doncs, allò que diuen, doncs, que queden les seves paraules, la seva obra, els seus alumnes, no? Jo crec que quan un professor com ell, no?, marxa i té tantes persones, hagin anat a classe o no? Mm-hmm. O sigui, pot ser professor de moltes maneres, no? I per cert, que l'Arcadi va fer el pròleg d'un altre llibre que es diu Inconformistes.
Ah.
I també jo recordo la seva supergenerositat, perquè quan li vam demanar fer el pròleg, doncs ens va dir que sí, però bueno, per coses de la vida havia d'operar-se, estava a l'hospital, i abans de l'operació ens va fer el pròleg. Jo crec que això diu molt d'una persona que perfectament nosaltres podíem entendre, uh-huh, que en l'últim moment no el fes, però vull dir que d'aquestes persones que per petits detalls se't queden marcades sempre.
No és l'amor l'únic moment al que toca acomiadar-se, no? La parella, per exemple. Sí. No? O sigui, és que ho ha dit en Josep Martí Blanc, no? O sigui, saber-se acomiadar la parella, clar, t'enfrontes a una vida nova. T'enfrontes a... Tu quan més enllà d'unes creences o unes altres, però en principi quan tens parella tens per sempre.
Sí, però hi ha dues classes de Déu en aquest sentit. La Déu nostàlgic, ens sap greu perdre, potser no ens tornarem a veure, continuarem sent amics, veritat, etc. És un comiat nostàlgic, no? El comiat dels amics, per exemple, no? Però també hi ha un comiat rancuniós. A enemigo que huye, puente de plata, no? Se'n va, doncs, passi-ho bé, eh? Bon vent i barca nova. Per fi!
Bueno, és que hi ha vegades... Adéu, adéu. Perdona, és que hi ha vegades que és tot un gust acomiadar-te.
Ah, bé.
Oh, clar, és que no sempre és difícil, no?
És que hi ha aquestes dues classes
clar,
de Déu. Hi ha la Déu als morts i la Déu als vius, i entre els vius. Ara parlem d'aquests últims. Doncs hi ha la Déu carregat d'emoció positiva, tant de bons tornem a veure, etc. I aquell adéu que tu vols que sigui definitiu. No el voldria tornar a veure mai més, no?
Bueno, jo crec segurament que quan vivim cada vegada més anys, doncs segurament és que vivim moltes etapes diferents, no? I vivim relacions que són més llargues, també d'amistat, no? I això no significa que sigui mentida el que ha passat, significa que les coses comencen i les coses acaben, no? Anna, com ho veus tu?
Jo crec que en el tema de les relacions de parelles, moltes vegades hi ha com una visió a curt termini, a mig termini i a llarg termini. I jo crec que segurament totes són veritat perquè totes les sentim, però especialment la de menys termini és la que segurament és més sensata. I també crec que, bueno, hi ha persones doncs, que arriben a una edat i que ja han tingut algunes parelles i que saben quan arriba el moment de dir adéu que patiran, que serà una mala etapa, però també saben que se'n sortiran.
Clar. Tot s'acaba arreglant, no? Sempre sí, tot anirà bé, no? És aquella cosa.
Sí, sí. I també la diversitat de déus, no? L'està sempre, el fin sempre. La Déu, no, moltes vegades no volem que sigui un adéu definitiu. Ja. És un, com es diu cada vegada més en castellà, hasta luego.
Ja.
I ja saben que no et tornaran a veure, però... i et diuen hasta luego, vale? Et diuen hasta luego. Està bé, millor que un adiós o un adéu definitiu, no?
Decididos. És el llibre d'Anna Basanta, que efectivament no és nou, ja fa un temps que està al mercat, i que és la història de 10 adeus, no? 10 persones que en un moment donat, 10 persones, 10 famílies, que en un moment donat decideixen fer un canvi de xip i dir adeu. Com se't va ocórrer aquesta història, no?
Va ser una idea que vam plantejar amb l'editorial Dièresis i a mi mateixa, no? I vam estar pensant en això, històries una miqueta fora de l'ambient competitiu, una miqueta fora de l'ambient al que estem com acostumats, no? I de l'ambient majoritari, no? Persones que es desmarquen de la majoria.
Mm-hmm.
I així vam trobar casos, doncs, per exemple, de persones que estaven en el sector de la banca amb un càrrec de responsabilitat, no? Hi ha una persona en concret que es diu Joan Lan, i que va decidir en un moment de la seva vida que realment la banca no la feia feliç, que això era el que la seva família volia que estudiés, i ella ja va fer econòmiques, ja va fer la carrera, ja va treballar als Estats Units, ja havia fet moltes coses, ja sabia molts d'idiomes, però que ella volia ser professora de ioga. I ara és una professora de ioga reconeguda.
Uh-huh.
Vull dir, ella va saber aprofitar el seu coneixement en el tema d'economia, en aquest cas, no? Pues per portar-ho al tema de comunicació i màrqueting d'un sector que a ella li apassiona, que és el ioga.
Uh-huh.
A mi m'agrada aquesta forma, aquesta forma de comiat que diem en català, no? Adéu ve de amb Déu siguis, no? Amb Déu siau, amb Déu siguis, i d'amb Déu siguis o amb Déu siau a Déu, no? Però hi ha aquesta paraula bonica, que la tenen també en alemany, no? L'auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, en català és a reveure. Un adéu que diu a reveure és bonic, no? Perquè confies, esperes tornar a veure aquella persona, no és...
Segons el to, no? És una mica com l'hasta luego, eh? Segons el to, eh?
Vinga,
a reveure.
Sí, clar.
Oh, clar, és que a vegades les paraules no són tant el significat tal qual, sinó més aviat el to, amb el que les dius, no?
Òbviament.
Bé, tenim aquest cas, però en tenim 9 més.
Sí, després també, si parléssim, per no parlar de 9 més, no? Que si no sé si tindrien temps, però a mi m'agraden especialment els casos que tenen a veure amb viatges. Com a vegades un viatge et pot fer canviar la vida.
Ah, clar.
I surten dos casos, per exemple, de dues noies que arran d'un viatge, una a Colòmbia i l'altra a Tanzània, doncs es van veure, doncs, com el patiment de les persones que havien conegut, quan van tornar als seus països van veure que havien de fer alguna cosa més, i m'agrada molt aquesta idea de canviar el rumb de la teva vida per intentar, en la mesura de lo possible i amb les teves limitacions, crear un món una mica millor. En un dels casos, doncs, una, la Covadonga Chaverri, va estar 10 anys a Colòmbia, en l'altre cas la Maria Carpio continua a Tanzània amb les Masai, amb les vídues Masai, i són projectes que jo he conegut de fons perquè també he estat als dos llocs i em semblen meravellosos, i aquests canvis de vida relacionats amb viatges crec que són dels que més s'entenc.
I es creen amistats que duren després tota la vida, encara que no estiguem en contacte físic amb aquesta persona que van conèixer en viatge.
Exacte.
M'estava venint al cap el cas de, i el vam entrevistar l'altre dia, de Jaume San Lorente, de Sonrises de Bombay, que era una persona que treballava a Barcelona, es guanyava molt bé la vida, no? Tenia el seu pis, tenia el seu cotxe, la moto, no sé què, i se'n va de viatge a l'Índia. I quan es troba tot el que es troba, decideix tornar a Barcelona, s'ho ven absolutament tot, se'n va a viure a Bombay i munta una història la qual a dia d'avui està ajudant a milers de nens i de nenes que els treu del carrer. En fi, és una acció absolutament meravellosa, no? I la qual cosa ens posa al damunt la taula, que és el que a mi em sembla més intel·ligent com a tal, que és adonar-nos que tenim la vida que tenim fins que vulguem tenir una altra. És a dir, que podem canviar les coses, que si no ens agrada allà on estem, escolta'm, no es tracta d'anar a la Índia a fer això, si a tu no et surt de dins. Però sí que tenim moltes possibilitats de fer coses molt diferents, no?
Jo em crec que el que escrivia Simone de Beauvoir i Sartre, que l'ésser humà és un projecte. Som un projecte constant. Per tant, estem sempre condemnats al fracàs, perquè com que sempre projectem, sempre ens posem fites, creem horitzons, tot això és positiu, tot això ens dona vida, però també ens ha de servir perquè estiguem alertes, perquè mai acomplirem tots aquests afanys, tots aquests projectes que tenim. Això ho deia Sartre. Som projectes, sí, però a la vegada, atenció, perquè també som fracàs, l'aixec que hi deia. Però el pes del projecte, la vitalitat, la il·lusió que acompanya el projecte, supera, més creix la possibilitat o probabilitat que, si tens un projecte, molt possiblement fracassis.
Sí, Anna.
Sí, a mi això em fa pensar el fracàs amb l'èxit, no? Què és l'èxit? Jo crec que les persones decidides, una de les seves conclusions, cadascú pot tenir la seva definició d'èxit, però una de les coses que tenen en comú és que l'èxit és estar bé, i a partir d'aquí podem afegir més cosetes.
Sabeu, ara que estava jo tan posat amb l'adéu a tot, no? És a dir, adéu a la parella, adéu a la feina, adéu als amics, adéu a la vida, fins i tot. I després m'ha vingut, i l'adéu a la joventut. Perquè estem en un moment en el que cada vegada, per diferents raons, som, entre cometes, més joves, no?
Paco Ibáñez cantant Rubén Darío, Juventud, Divino Tesoro.
Yeah.
Convido els oients a escoltar Juventud, Divino Tesoro, cantat per Paco Ibáñez, que no es retira. Jo no desitjo que es retiri, però de moment no es retira.
Bueno, està molt bé, no? Si
molt
tens
bé,
el teu
sí,
públic i al sí, públic li agrada. Que difícil és acomiadar-se a la joventut, eh?
Sí, jo crec que hi ha gent que no s'acomiada mai. Ara ja. No sé per què he recordat les imatges de casaments en què els adolescents estan a la taula baixant una miqueta al cap i els pares i els avis ho estan passant re bé.
No,
llavors, què vol dir ser jove? Està relacionat amb tenir vergonya, amb no tenir vergonya, amb estar més sa, amb fer més esport?
Clar.
Això ja ho deia el professor Aranguren, filòsof, deia el juvenalismo. Aquest Peter Panismo, també. No?
També.
Ens hi trobem, eh? Jo, amb els meus col·legues universitaris i escriptors i artistes, alguns són Peter Pan. Forçats, Peter Pan.
Però és que la societat sí, segurament ens porta a ser Peter Pan,
sí,
no? És a dir,
el
tot, no? O sigui, a mi em fa gràcia veure com, per exemple, hi ha el fet que hi ha molta gent que separa, no? O sigui, ja separa amb edats com 40, 45... 40, 45, 50...
I el 75.
I el 75. I clar, veus el canvi de vida que fan persones que fins aleshores han tingut una vida, doncs, de parella, tal, no sé què, i tornen d'alguna manera a hàbits, doncs, previs a la parella.
Sí.
I tornen de la mateixa manera. Jo crec que això dura un temps, eh? O sigui, perquè després, diguem que la realitat, el mirall, i sobretot el cansament a l'aixecar-te al matí, és el que és. Però és interessantíssim, no?
Bueno, la vida feliç és una vida curta. La vida dels infeliços es fa llarga, però la vida dels actius, feliços, satisfets, confortats amb el que són, amb el que fan, se'ls passa de seguida.
Passa ràpid.
M'hi olvidé de vivir, que deia Julio Iglesias.
És veritat.
Un altre que no es retira.
Estàs molt musical avui, Norbert?
Ah, si vols, continuem.
No, fantàstic.
Parlem del Rafael?
Parlem del Rafael, bueno, no?
Bueno, és veritat que... Un altre que no es retira. O parlem de l'Adamo, o de Bob Dylan...
Però Adamo sí,
no? O de Mick Jagger.
Mick Jagger, el Rolling, efectivament, que continuen allà. Clar, aquest és el tema, no? Que quan veus el senyor Mick Jagger corrent per l'escenari, penses, potser sí que hauria de començar a fer un pensament, no?
Potser sí.
Si és que ella el vol fer, no? És evident. Per això el títol del programa era... Està bé saber-se acomiadar a temps, i clar, el temps probablement no és subjectiu, és dels altres. O sigui, aquesta pregunta, quan algú arriba a la conclusió de que aquest senyor s'hauria jubilat, no és un mateix que ho diu, són els altres, no?
Moltes vegades és així.
Segurament sí. Oh, quina estona tan maca que hem pogut passar. Ja ho dèiem, perquè el plantejament del programa era realment bonic, no? El saber-se acomiadar a temps. Que bé, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, Anna Basanta. Enhorabona per aquest llibre i per la resta de llibres que té l'Anna. Un dia en parlem dels mateixos. Moltíssimes Perfecte. Gràcies. Norbert Bilbeny, gràcies, com sempre, per estar avui amb nosaltres.
Encantat, moltes gràcies.
Molt amable. Fem una petita pausa. Quan tornem és divendres i avui ens aproparem a activitats per avui, pel cap de setmana, com fem sempre aquí al Tot anirà bé, amb Eduardo de Vicente.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra. A Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
És molt més que un viatge inolvidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de les mans dels custodis franciscans i Alcom Viatges, especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcom Viatges, Viajes Ecuador, o al 93 521 58 49, 93 521 5849. Fem del teu viatge una gran experiència.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcavaller.org. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts de 4:45. Eduardo de Vicente, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs, senyor?
Fantàsticament.
De divendres tarda, amb solete.
Cap de setmana, ja.
O sigui, és veritat que el cap de setmana gira el temps, eh? O sigui, ja sí. Ens ho ha explicat al començament del programa en Jordi Miralles. Però jo dic, el dia d'avui, sobretot, el sol ja n'hem tingut uns quants dies de sol, però la temperatura d'avui...
Clar.
És que ja és temperatura a platxeta, eh?
Mira, jo feia...
Jo avui ja m'hagués escapat del xiringuito,
Jo feia setmanes que volia anar al Tibidabo. Finalment vaig anar diumenge passat perquè va ser el primer cap de setmana que vaig trobar de bon temps. Uh-huh. Ja parlaré d'aquí unes setmanes del Tibidabo, el que hi ha de nou, que hi ha coses molt xules.
Ah, sí?
Sí. Però anem a començar. I què necessitem ara amb aquesta temporada ja post-Covid El que necessitem, sobretot, és riure.
Ai, sí.
Riure.
Divertir-se, no?
I us vaig a recomanar una obra que estic convençut, que us encantarà.
Quina?
Mira, es diu Angle Mort.
L'Aquitània. L'he vist anunciada... Estan fent una campanya molt maca de publicitat.
Però és que no? l'obra és boníssima.
Sí?
Una de les intèrpretes és la Rafaela Ribas, que la vam tenir fa unes setmanes. Es va estrenar al Versus Glòries i va guanyar el Premi Teatre Barcelona al millor espectacle de proximitat. I al darrere tenim un dels convidats que hem parlat fa pocs dies amb ell, el Sergi Belbel.
Ah, sí?
Que va ser
el dissabte vam parlar amb el Sergi Belbel.
Per això, que va ser un dels creadors justament amb Rock Skews.
Que bé.
I què és això? Doncs ara que ja porta un temps, que ja porta unes quantes representacions, podem desvetllar una mica el secret.
Sí?
I dir que és una mena de pel davant i pel darrere.
Ah, que bé.
És a dir, la història és la següent. Hi ha un responsable d'una empresa tecnològica de noves tecnologies que ha d'acomiadar a un dels tres treballadors que té. Llavors estàs veient com van passant per la seva oficina els tres treballadors i com parla amb ells, intenta decidir aviam qui és més útil per l'empresa, qui és més prescindible, etcètera. Vale?
Sí.
Llavors, l'escenari està dividit en dos. I a l'altra banda està la sala d'espera. I veus el que està passant a la sala d'espera, però no ho sents.
Ah, que bo.
No ho sents. I llavors passen coses molt estranyes. A la conversa que està tenint el responsable de l'empresa amb els treballadors, també comencen a dir coses molt estranyes, molt rares, que dius, i això què pinta aquí, no? Molt bé. Acaba l'obra i comença la segona part. I a la segona part, què passa?
La sala d'espera.
La sala d'espera. I el que és mut és l'altre.
Ah,
i llavors
bo.
Comences a lligar peces d'una cosa i de l'altra. Dius, el plàtan aquell del que parlaven, ah, clar, és això. És una obra molt divertida, d'aquelles que, fins i tot per gaudir-la,
sí?
l'has de veure dues vegades.
Doncs això és meravellós. A mi m'agrada molt repetir el teatre. Quan has anat a veure una obra i t'ha agradat tant que tornes...
Exacte.
A mi m'agrada molt, eh? Ramon Godino, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a vosaltres.
Bona tarda. Escolta, no sé si estàs veient la publicitat que t'està fent l'Eduardo, de que realment és l'obra
sí.
necessària en aquests moments
sí,
per passar
sí.
una bona estona, no?
Sí, la veritat... Sí, la veritat és que l'Eduardo ho ha explicat molt bé. És una obra de teatre que t'ho pots passar molt bé. Sí que és veritat que hi ha les dues parts. La primera, que és, et fa com molt estrany que estiguin passant moltes coses, però no saps de què. I, en canvi, la segona part és quan realment vas lligant caps de tot allò que has vist en la primera part.
Clar. I tu ets el personatge que tots odiem, perquè tu ets el responsable de l'empresa que ha d'acomiadar els treballadors. Tu passes bé fent aquest paper o t'agradaria més estar al lloc dels treballadors?
No, perquè el paper de dolent ja m'agrada fer-lo. De totes maneres, tampoc és que sigui molt dolent,
ja.
Perquè bàsicament el que jo vull és fer fora un treballador perquè no podem ser quatre a l'empresa, hem de ser tres, no arriben els calés per tot. I això és el que se'm fa molt difícil. Se'm fa molt difícil pensar en una cosa molt fàcil, que és que, a més, jo dono unes bones condicions perquè realment algú renuncia a la feina. Jo tinc molt clar qui és el que ha de marxar, però la cosa se'm torna en contra i no hi ha manera ni per uns ni pels altres. La veritat és que és molt divertit com tothom fa el que pot per intentar salvar el seu lloc de treball.
Anem a fer una cosa. Anem a tornar a trucar. El Ramon, ho dic perquè no sé si t'has adonat, Eduardo,
sí.
que hi ha un salt
sí,
de temps important per rebre-lo i perquè ens puguem fer aquesta conversa de manera bonica. Podem aprofitar, per exemple...
Per dir que hi haurà premi avui, com cada setmana.
Hi ha entrades
per veure ni més ni menys que Angle Mort.
Ah, Angle Mort, que bé. O sigui, com ho hem de fer avui? És per les xarxes?
No ho sé, el que digui la Glòria, que és la que
Glòria,
mana.
Que és per les xarxes?
Glòria, què fem? Per les xarxes?
Sí,
per les xarxes.
Per les xarxes, molt bé.
Són...
I què hem de fer a les xarxes? Hem d'anar a Tot anirà bé, Estel?
Uh-huh.
I què hem de fer aquí?
Ah, suposo que ha deixat un missatge. No?
Ah, ha deixat un missatge i dir, jo vull anar a veure Angle Mort a l'Aquitània Teatre i d'aquesta manera, efectivament, doncs, participaran en el sorteig d'aquestes dues entrades?
Són dues entrades per anar-la a veure aquest diumenge a la tarda. Això sí, amb el compromís...
Sí.
que després ens han d'explicar si s'ho han passat bé o els hi ha semblat un avorriment.
O sigui, que ens trucaran per dir-nos que s'ho han passat molt bé.
Segur.
Perquè sembla que és evident. Ramon, ja hi ets, no?
Sí, sí, estic aquí.
Perfecte, és que hi havia un salt de temps que es feia realment complicat. Jo m'he quedat amb ganes de fer-te una pregunta, perquè deia l'Eduardo, diu, la meitat del temps veiem una part de l'escenari funcionant i l'altra meitat veiem l'altra. I veiem, bueno, veiem en tot moment tot l'escenari funcionant, però no l'escoltem tot el moment, no? Hi ha una part en silenci i l'altra... Deu ser molt difícil actuar en silenci tota l'estona, no?
Bé, bàsicament el que fem és l'obra la fem dues vegades, mm-hmm. literalment. Ah. Passa que una hi posem la veu i en l'altra no hi posem la veu. Bàsicament ho fem perquè també hi ha moviments. S'han de fer els mateixos moviments, s'han de fer els mateixos miralls. Uf, i s'ha de fer tot exactament el mateix com ho ha fet al principi. Per tant, nosaltres el que fem és tornar a dir una altra vegada el text, però amb silenci.
El que passa és que aquesta obra també ha tingut el seu intríngulis, perquè des que la van estrenar han fet una sèrie de canvis. Han tallat alguna escena. Uh-huh. Llavors, clar, una obra normal, talles una escena i ja està. Però, clar, és que aquí és tota la mecànica, tot el mecanisme, l'has de multiplicar per dos. Clar. Si talles d'una banda, talles de l'altra, no, clar. Ramon? Ha sigut complicat, imagino.
Sí, sí, correcte, perquè, com us deia abans, hi ha com una sèrie de jocs i de miralls entre un lloc i l'altre, que la gent veu que estem fent coses com a iguals, però quan després senten una i senten l'altra, no té res a veure una cosa amb l'altra. Clar, evidentment, quan van retallar els autors l'obra, van haver d'anar retallant trossos de totes les escenes. Clar. Evidentment, si retallaven d'un costat, havien de retallar l'altre, perquè havia de durar el mateix un costat que l'altre. Sí, sí, no ha sigut fàcil el procés, eh? Ha sigut un procés molt de ganxet i d'anar fent, eh? No ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil ni l'autoria, però tampoc ha sigut fàcil la direcció i la posada en escena i fer-ho.
Clar, és que jo estic pensant, si efectivament un es veu obligat a repetir ja no només el text, encara que en un interpreti en silenci el text, però sempre basant-se en el text, sinó que aquí és molt important el moviment i que efectivament és com haver-se d'aprendre dos guions alhora, no?
Correcte. I el que també és molt important és que has de donar la mateixa energia que l'havies donat en el principi, perquè no pots baixar l'energia, no pots baixar el ritme, no pots baixar... O sigui, s'ha de veure exactament que estàs fent el mateix que havies fet al principi.
Quina passada, eh?
Sí, sí, de fet, és el que diem, fem l'obra dues vegades, una amb silenci, una parlada i una amb silenci.
Ramon, quan la veu estrenar aquesta obra que ja fa un any i escaig, el Versus Glòries, imaginàveu que teníeu entre les mans una autèntica perla d'obra que es reposaria ja dues vegades, que guanyaria el Premi Teatre Barcelona millor espectacle de proximitat? Això es pot detectar, que teniu un èxit?
No es pot detectar perquè, per exemple, aquesta última darrera que nosaltres vam fer, aquesta producció de Potser somiar, també va ser una obra molt maca, va ser fantàstica, mm-hmm. també escrita per l'Antonio Tavares, traduïda per el Sergi Balbel i dirigida pel Roc Esquius. Era magnífica l'obra, era molt maca, vam tenir molt bones crítiques, vam tenir molt bones crítiques tant de premsa i vam tenir molt, es va estar molt, va ser molt coberta, però no vam tenir el públic que realment haguéssim esperat perquè, bueno, ens va agafar doncs, amb la sisena onada del Covid, uh-huh. a més ens va agafar amb festa de Nadal, la gent estava una mica també amb pors a sortir. Mira, això és una cosa que quan passa, passa. El que sé que nosaltres intentem sempre és que quan fem unes produccions de teatre o així, intentem fer-les el millor possible, amb la millor gent, i fer-les de tal manera que realment a gent s'ho passi molt bé. Després, arriba on t'arriba la cosa.
Clar. Fins quan tenim temps de veure aquesta obra?
Doncs estarem fins al 22 de maig, mm-hmm. de dijous a diumenge a l'Aquitània i res, i a gaudir-la molt i a disfrutar-la sobretot i a no patir si en el principi la gent s'estranya de que passen coses i no saben per què.
Al final...
Una mica jo el que dic és El meu personatge és l'Andreu. També li passa el mateix.
Està molt bé. Bé, ens hem d'afanyar a anar la primera vegada, perquè com haurem d'anar dos, doncs, clar, o sigui, anem ja de manera immediata, de dijous a diumenge. Fins al dia 22 de maig. Ha estat de veritat un plaer. Ramon Godino, moltíssimes gràcies.
El plaer és meu. Una abraçada, gràcies.
Ben forta, gràcies. Bona tarda. Recordin, doncs, @totanirabestel, poden participar i a partir d'aquí, doncs, se'n van a veure l'Aquitània, que és l'obra de teatre.
Que la veritat, no? jo garanteixo, paraula de Vicente. Aquesta us ho passareu de conya, segur.
Molt bé. Li podríem preguntar a l'oient de la setmana passada que es van dur, no?, les entrades. Era una vida fora d'aquí, no?
Hi ha d'haver una vida fora d'aquí.
Molt bonic, aquest duet que heu interpretat allò de manera improvisada, l'Eduardo i Vicente i el José Matosas, cadascú a lo seu, no? Una vida, ha d'haver-hi una vida fora d'aquí. Marta Andrés, què tal, Marta? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal t'ho vas passar?
Molt bé, molt bé.
És xula, no, l'obra?
Està superbé, sí, sí. Jo no sé pensar que un musical amb una història i tal, i és més, està plantejat com un concert, però la tria de cançons és molt encertada i, a més, les actrius ho fan superbé.
Que xulo, que xulo. Digues,
jo quan vam estar parlant no la vaig poder veure prèviament, perquè va haver-hi malaltia, es van endarrerir l'estrena i tot això, i ara ja l'he pogut veure.
Ja, i què?
I m'ho vaig passar molt bé. El que és molt original, aviam a la Marta que li sembla, és que pràcticament no hi ha diàlegs. És una cançó darrere d'una altra. Són cançons dels anys 50, 60, de musicals, que no identifiquem amb aquesta època, perquè quasi tots les versions cinematogràfiques van ser fetes als 70.
Yeah.
És a dir, Cabaret, Hair, Funny Girl... I no hi ha diàlegs, però si les ajuntes totes, aviam a tu que t'ha semblat, Marta, és com veure una evolució de com era la dona des d'aquell temps i com anava evolucionant i alliberant-se una mica més cada vegada, no?
Sí, el fil conductor de totes les cançons al final té a veure amb la dona.
Ja, clar.
És molt reivindicativa, també.
Que bé.
Amb com la dona, doncs, al món laboral, amb com s'enfronta que l'hagin deixat un home o...
Clar. Sí.
I com al final s'empodera. També, que també hi ha d'això. Saps a mi què és el que més em va sobtar? I mira que jo sóc fan del gènere i tal. I fins que no vaig veure aquesta obra no me'n vaig adonar. La gran quantitat de papers de prostitutes que hi ha en els musicals.
Ah, sí?
Sí. Si comences a repassar Oliver, Irma la Dulce... hi ha alguna més que ara no em ve al cap, però que hi ha com 4 o 5 cançons que els protagonistes és això. I està molt bé perquè el tema de la prostitució porta a fer un contrast entre la part, diguem-ne, alegre de la prostitució i la part dramàtica, que és la interior dels personatges.
Déu-n'hi-do. Marta, com ho vas fer per guanyar les entrades?
Doncs mira, jo sóc fan del vostre Instagram, penjar una història, fent una pregunta dient amb qui volies anar al teatre, vaig respondre i res, et vaig guanyar.
Així de fàcil, eh?
Mira que bé.
Així de fàcil, eh?
Doncs igual avui. Sí, sí. O sigui, igual avui, si vostès es connecten al nostre Instagram, que es faran fans, perquè està molt bé, eh? @totanirabestel, és com es diu aquest Instagram, i hi haurà una pregunta, vostès la responen, i a veure si tenen sort. Marta Andrés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Gina Easton?
No.
No?
Aviam, segon intent.
A veure... Nine to Five és aquesta cançó,
sí.
No? Clar, Sheena Easton cantava aquesta cançó.
No.
Dolly Parton.
Ara!
Dolly Parton. Però Sheena Easton també la va cantar.
És veritat.
Que sabeu que... No, és que clar, l'arrencada era la mateixa. Sí, sí. Espera, que ara vull quadrar-ho perquè arriba el moment en què Dolly Parton diu allò de... Bona és aquesta cançó, eh?
Molt xula.
Busca Sheena Easton, també. Bueno, clar, ara no sabràs com s'escriu Sheena Easton, perquè com és tan jove, saps, el José Matosas, no sap ni qui és Sheena Easton.
Sí, home, sí, sí que ho sap.
Sí?
S-H-E-E-N-A.
Exacte. Ja l'has trobat? A veure? A veure si la... Va molt ràpid buscant les músiques.
És un crac.
Mira, mira. Clar, no és Dolly Parton.
Però aquesta és la Nine to Five?
Però no estic segur.
No.
No, però és molt xula, també.
Sí.
A dir, per què Dolly Parton? Doncs, per què?
Doncs perquè és una de les indirectes protagonistes...
Ara em voldria matar. El José Matosas diu, amb el bé que jo tenia fet tot això, no? Digues, digues.
És una protagonista...
Pots posar Dolly Parton sense problema, José?
Sí, a més, té una bona veu, és una gran cantant i una gran compositora.
Sí, senyor.
El tema aquell tan famós de la Whitney Houston, del I Will Always Love You...
Ah, és d'ella.
És d'ella.
Sí, sí, ho sé, ho sé. Vaig flipar això quan ho vaig descobrir. És veritat.
Sí, sí, sí. Doncs, per què hem posat aquesta cançó? Doncs perquè aquesta setmana s'inicia una cosa que és molt, molt xula, que és un cicle que es diu Dones, Humor i Feminisme.
Ah, que xulo.
I això es farà des de dimecres vinent fins al juny a diversos indrets de Barcelona, sobretot centres cívics, biblioteques, etc. I per què ho fan? Bé, doncs perquè pretenen canviar la visió estereotipada que tenim de l'humor, entens, com una feina masculina, i demostrar que les dones també poden tenir gràcia i parlar de temes que els hi afecten amb elles, que no siguin temes tan de machirulos, no? I llavors fan una sèrie d'actes que estan molt bé. Per exemple, mira, l'acte inaugural serà la gravació en directe del podcast Oye Polo, con Oye Sherman i Ana Polo, al Centre de Vida Comunitària de Ciutat Vella. Recordem que aquestes dues noies, jo no les coneixia, i a mi em van flipar a la gala dels Gaudí.
Ah, molt bé, per què?
Perquè van fer, de fet, el millor diàleg de tota... Va ser l'únic moment allò desengraçant i realment amb xispa dels Gaudí. També fan el seu podcast en directe la Natxa Ferrer i la Judit Martín, que es diu El nou paradigma i és el centre Torre de la Sagrera.
Sí.
I dèiem, el 9 to 5, per què? Perquè hi ha un musical que es va estrenar...
Que es diu 9 to 5.
Que es diu 9 to 5, que es va estrenar al Gaudí fa uns mesos, que és molt simpàtic. Que és la... De fet, hi ha una versió cinematogràfica que molta gent coneixerà, que és Com eliminar a su jefe, on les protagonistes són la Jane Fonda, Lily Tomlin i Dolly Parton, que intenten, doncs, això, eliminar el seu superior. I aquesta es farà al Centre Cívic Can Clariana uns quants dies. A l'apartat teatral també destaquen Coses de xiques, al Centre Cívic de Sant Andreu, i el xou de les Glòries Cabareteres, a Trinitat Vella. O els monòlegs d'Irene Minovas i Marta Bosch. I en un to més dramàtic, una obra que es diu No solo duelen los golpes, amb Pamela Parenciano. Improvisació. També hi haurà espectacles d'improvisació, com Improfeminisme, Improshow o Improderades Club. I concert com els de les opinòlogues, que barregen humor, flamenco, copla, jazz i hip-hop.
Són elles, no?
Les opinòlogues.
Mira, sonen bé, mira.
Sí. Educativa en la suave caricia del que ha venido aquí para regalarse, para ofrendarse, para aprender, para escuchar, para escucharse.
Quina veu tan bonica i quin accent tan xulo, no? Mira.
Me acuerdo de tu aroma y te juro que el cuerpo me arde, pero la vida me apremia. Hoy no tengo tiempo para llorarte, no. No tengo tiempo para acariciar el vacío que dejó tu cuerpo sobre el mío.
Que bé són això, no?
També hi ha tallers sobre temes com antifeixisme cookie.
Ja m'agrada molt això que m'has escoltat.
Que sí?
Com es diuen?
Es diuen opinòlogues.
Opinòlogues, són
xules. Doncs això, tallers sobre antifeixisme cookie o un de clowns femenins.
Antifeixisme cookie.
Antifeixisme cookie.
Què és un taller d'antifeixisme cookie?
No ho sé.
Antifeixisme, ho sé, un taller també, però antifeixisme cookie...
Ens haurem d'apuntar per saber-ho.
Va.
I finalment recomanem també, això pot ser molt maco, un homenatge a la Mari Sampere, que farà l'actriu Montplans a Can Galta.
Ah, que xulo.
És a dir, aquest cicle, podeu buscar cicle Dones, Humor i Feminisme, els actes són... Jo crec que són gratuïts quasi tots, o gairebé tots.
Jo m'he quedat moltes ganes d'anar a escoltar aquestes noies. Sí. Opinòlogues. Les buscaré després, eh? Canten superbé. Tu també, José? Anem. I tu i jo anem a fer el taller de...
D'antifeixisme cookie.
Antifeixisme cookie.
Que sí?
M'imagino l'escena a casa teva. On vas, Eduardo? No, me'n vaig a... Quedat amb el José Matosas anar a fer un taller d'antifeixisme cookie, no? En fi, està bé, està bé. Molt bé, sona fantàstic tot això. Que bé. I de quan a quan és això?
Doncs és des de dimecres vinent fins al mes de juny. I alguns actes es repeteixen. Vull dir que mireu el programa... imagino que a la web de l'Ajuntament de Barcelona hi ha informació. I agafeu el programa i mireu-vos el bé perquè val la pena.
Perfecte.
I ara anem a parlar de música. Continuem amb la música.
Està molt bé.
Perquè ara anem a parlar del cicle Encanta 2.
Encanta 2.
Sí.
Explica'ns de què va aquest cicle.
Doncs mira, és un cicle que va néixer el 2019 I la idea era fer una sèrie de concerts íntims, és a dir, per poqueta gent, de músics emergents per un auditori reduït, i aquests serien penjats després al YouTube.
Ah, que bonic, això, no?
I això amanit amb converses amb la periodista musical Núria Martorell, que va fent entrevistes...
És boníssima, la Núria Martorell.
Boníssima. Sí. I, a més, tenen una cosa que és única i que és el que les ha fet donar un pas endavant. I és que tots els concerts en fan amb una persona que fa interpretació en llengua de signes.
Uau,
que és la Eva García Codorniu. És a dir, abans que es posés de moda pel tema de la pel·lícula Coda, que ha guanyat els Oscars sobre la família sordomuda, doncs ells ja ho feien, elles ja ho feien. I ara donen un pas més endavant i ja no només fan aquests concerts íntims, sinó que també estaran a diversos festivals. I junt amb la Núria Martorell, l'altra organitzadora, és la il·lustradora i molt bona amiga Francina Cortés.
Hola, Francina, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Que bonic que sona tot això que ens explicava l'Eduardo i Vicente, eh?
Que sí?
Molt, molt, de veritat, molt. Bueno.
Vindreu al proper, no?, al proper Encantados, que fem el dia 5 a la sala New Feed, a Barcelona.
A mi m'encantaria.
Si teniu lloc, perquè clar, que com que és tan reduït...
Anava a dir això, anava a dir això. És que, de fet, és la persona que pot anar, en realitat, té motius per sentir-se feliç i especial, no? Perquè no deu ser fàcil poder formar part d'aquest públic, no?
Bueno, tan fàcil com ficar-se a l'entradium.com i buscar una entrada, o simplement, si ets una persona amb problemes auditius, ets sorda, doncs aquestes persones entren gratuït als nostres concerts i entrevista.
En aquest tema m'agradaria que ens expliquessis una mica com funciona això. Quina és la cara que posen, quina emoció, que m'expliquis allò dels globus, que també és molt maco.
Ai, bueno, aviam, des del 2019, bueno, ho heu explicat molt bé, realment no s'ha de dir gaire cosa més, però sí que és veritat que va haver un concert que va ser exactament el de l'Andreu Martínez. Van venir, les persones que van venir, unes d'elles portaven, sordes vull dir, portaven un globus com mig amagat. I el van treure, no? Mentre estava allà ell cantant, el van treure, i quan va acabar el concert van preguntar, escolta, què passa amb aquest globus, no? I ens van dir pues que ho feien per sentir millor les vibracions de la música. Perquè, clar, la música no només es sent per l'oïda, sinó que se sent per tot el cos, no? I, bueno, hem après moltes coses amb aquest cicle que estem fent, sí. L'emoció, pues no sabria què dir-vos, és una cosa molt bonica, molt, molt enriquidora, i sobretot jo crec que per mi el més important és que connecta dos mons, el món de les persones amb problemes d'audició i el món de les persones que són oients que no tenen aquesta condició.
Clar. I no? A més, la Eva García Codorniu, que és una excel·lent intèrpreta de llengua de signes, aquesta vegada s'enfronta a un repte majúscul, perquè per primera vegada haurà de, diguem-ne, interpretar rap.
Ostres!
Sí.
Això realment, deixa'm dir, això realment ha de ser molt difícil, no?
Sí, sí, sí. Mireu, la Eva és coda, filla de pare i mare sords. Per nosaltres estem enamoradíssimes de la Eva, perquè interpreta les cançons fantàsticament i ens les fa sentir, encara que no entenguem, no?, quin és el... o sigui, ho entenem perquè ho escoltem, però veure-la és una experiència que realment l'heu de viure.
Pot ser de vegades, a part de la gent sordmuda, la gent oient, miri més a la Eva que l'artista?
Eduardo, la gent no és sordomuda, la gent és sorda.
Ah, és sorda, perdona, disculpa. Sí, que pot ser que de vegades la gent que no és sorda miri més a la Eva que l'artista en qüestió?
És probable.
Totalment, clar, perquè a més per nosaltres, imagina't, tu estàs sentint les cançons i a sobre estàs veient com aquesta persona està comunicant el mateix missatge amb una altra llengua. I és una llengua que s'expressa amb tot el cos, amb la cara i amb les mans, però amb el cos, amb com es posiciona el seu cos, però sobretot, sí, és la part de dalt la que ells fan servir per comunicar-se. Després hi ha una altra cosa molt bonica, i és que la Eva sempre va descalça.
Molt bé.
Sí, sí.
Per?
I deia, bueno, perquè ella s'hi troba millor i perquè realment... Si tots nosaltres, quan anem descalços, no, notem més les vibracions del terra, saps?
Clar.
De fet, la música, a les persones sordes, quan hi ha percussió, sobretot, el globus és molt més sensible a aquesta vibració i, per tant, ho noten molt més, no? I sobretot també, mira, nosaltres també volem sempre que els bafles estiguin al terra.
Clar.
Perquè al terra també passa aquesta vibració, és molt més fàcil, no?
Ho podrem comprovar de manera immediata, perquè efectivament el que farem avui quan acabem el programa és connectar-nos a la pàgina web, comprar un parell d'entrades i ens anem a veure aquest Encanta 2.
Recordem que els pròxims concerts són els d'Ayala i el Tornado. Qui més?
Sí, amb Nacho Valenzuela de trompeta.
Ah, molt bé. Qui més?
Doncs mira, aquesta serà el dia 5 de maig a la sala New Fifth. Després, el 21 de maig, tenim també la Raquel Lua a la plaça Eivissa, una cosa molt xula que inaugurarà el cor...
Tenim 10 segons, carinyo.
I la resta, el que farem serà comentar-ho la setmana vinent, perquè són les 5. Francina Cortés, enhorabona, moltíssimes gràcies, eh? Moltíssimes gràcies, Eduardo i Vicente, bona setmana.
Un plaer.
Moltes gràcies, senyores i senyors. Les 5, fem una pausa, tornem de seguida a Ràdio Estel, última hora del Tot anirà bé.